a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 46 minuts del matí, amb 14 minuts arribarem a les 12 del migdia i com sempre el dilluns acaba amb la informació esportiva, una mica de tot i molt fred en general. Recordaran que el divendres deixàvem la nostra tertúlia amb aquest horari així un pèl intempestiu dels Sitges amb el Cubelles a 6:45 de la tarda del dissabte. Doncs bé, potser el fred va incentivar la cosa, perquè el Sitges va guanyar 3-1 al Cubelles en el primer partit de la segona volta. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Pitu, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Antoni encara riu recordant el fred.
Sí, perquè me'n recordo, ara m'ha recordat, m'ha vingut al cap, i el Pitu segur que s'ha recordat també. Quan acaba el partit, el Manel parla amb els jugadors i ve a parlar amb nosaltres, a la roda de premsa, sí. Que ara la fem fora perquè ja no tenim el local aquell.
Ah, no?
No, la tenim que fer fora.
El xalet està tancat, ja.
Sí, el xalet està tancat.
Ah, sí?
Sí, sí, està tancat.
Aquella habitacioneta on a darrere hi havia un nom dels patrocinadors i tot això ja no...
No,
allà... O sigui que la feu a peu dret a...
Sí, sí, a la zona de vestidors.
A la zona
de vestidors.
Doncs va venir el Manel, va començar a fer-li les declaracions i me recordo que sempre el delegat li va buscar un refresc. El Manel, clar, acaba ja la boca seca de tant parlar, no? I doncs ell està fent l'entrevista i tot això, i quan acaba agafa i nos diu a nosaltres: voleu una miqueta, perquè jo això no m'ho puc veure perquè està glaçat.
Sí, no, aquella hora que venia més de gust era una
xocolata calenta,
un tallet o un caldo. Diu, això a l'estiu està molt bé, no? I li diu,
però ara
no. Diu, està molt bé, però ara avui no.
Feia molt
avui,
de fred.
Avui,
molt
no
de fred
entra, eh? Avui no entra ni en set.
El que van entrar van ser 3 gols dels Sitges a la porteria del Cubelles. Unió Esportiva Sitges 3, Cubelles 1, o sigui que...
Sí.
Vinga, a veure si la tendència...
Com es diu, un alto en el camino, no? Perquè el Sitges necessitava molt aquesta victòria des del 30 d'octubre, que no guanyava un partit, han passat ja uns quants mesos, i bé, el millor dia i davant el millor rival, perquè el Cubelles, tot s'ha de dir, nosaltres teníem les nostres reserves sobre què podia fer el Sitges amb un bon equip com és el Cubelles, però bé, dissabte va ser un bon dia, especialment per al davanter, per José Luis, que va ser l'autor dels 3 gols. Ja la primera part el marcador era de 2-0, un Sitges molt efectiu de cara a porteria, pràcticament els dos xuts que va fer va marcar 2 gols, i a la segona un tercer gol que ja deixava el partit pràcticament sentenciat. Sí que els últims 5 minuts, arran del gol del Cubelles, doncs van entrar una miqueta els nervis, els dubtes, perquè clar, el Sitges pensava, si ens tornen a marcar un segon gol, les pors de veure com s'escapen més punts d'aquí. Al final, sortosament, doncs, el marcador ja no es va moure, 3-1, una victòria contundent davant un bon Cubelles, tot s'ha de dir. No va ser el millor Cubelles o la millor versió del Cubelles, tot al contrari, sí que vam veure la millor versió dels Sitges. I bé, una miqueta és el que té aquesta competició, no? Un Cubelles que venia de guanyar 0-2 al camp del Júnior i que perdia dissabte aquí a Aiguadols davant un Sitges que teòricament no, efectes de classificació està molt pitjor que el Cubelles.
Per tant, no només una victòria, sinó una victòria moral.
Moral sobretot, però clar, això no s'ha d'aturar. Sí que el Manel, quan acabava el partit, deia, anem-ho a celebrar, entre cometes, no?
Allò... Que s'ha trencat la tendència, eh?
Però clar, això ha de tenir una continuïtat, s'ha d'anar diumenge al camp de la Unificació de Bellvitge i s'ha d'intentar guanyar, després saps que et ve aquí un altre molt bon equip com és el Sant Cugat, un equip que per ser a la primera volta ja el vas guanyar allà 0-2, en fi, que això no s'atura, vull dir que no quedi aquí, no? I ara una miqueta a veure en quin 11 pot treballar el Manel al camp del Bellvitge, perquè clar, van haver moltes targetes dissabte, i clar, ara sabem que les targetes s'acumulen i que hi ha el cicle de 5 targetes, sortosament no va haver cap expulsat directe, però bé, una miqueta és allò, cada setmana has de fer un equip nou per fer un 11 competitiu i perquè les coses surtin mitjanament bé.
Mm-hmm. Proper cap de setmana, doncs, Unificació Bellvitge, Unió Esportiva Sitges, Sobrense, penya madridista, Tossa de Montbui 0, Sobrense 0, empat a 0.
Sí, jo diria que el pitjor resultat pel Sobrense, no? Perquè davant tenia un equip molt veterà, que es va dedicar tan sol a defendre, van col·locar 9 jugadors a la defensa i un en punta.
Nou?
Això ho diu tot, nou. Això ho diu tot.
Com es diu vulgarment, van plantar l'autobús.
Però l'autobús amb el xòfer i tot, eh?
Sí, 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 sí. El jugué i el copilot.
Nou, el porter i un davanter.
I un en punta.
Caram, quin mur.
I precisament quan l'agafava aquest delanter, que és el Lele, doncs la defensa del Sorense patia, eh? Patia moltíssim, perquè és un jugador molt hàbil, un jugador amb molta experiència, i va fer la seva feina. Ell estava més preocupat de que el Sorense no marqués que no ell de fer gols. I de fet el Sorense no va poder marcar. Ho va tenir, perquè fins i tot va tenir un penal faltant 5 minuts per acabar el partit, i doncs no van estar acertat el delanter del Sorense. No, el delanter no, va ser un defensa, l'Andreu, el que va llançar, i lo va aturar molt bé el porter. I fins i tot a Josu, que una altra defensa, marcava el gol que li podia haver significat el triomf del Sorense, però l'àrbitre, amb mal criteri, diria jo, lo va anul·lar per fora de joc. Quan el Josu no estava fora de joc, perquè ell entrava com a home darrere, potser el que sí que estava en fora de joc era el que li feia l'assistència, que era l'Alejo, però no pas ell, i en canvi l'àrbitre va dir que havia assenyalat fora de joc perquè el que havia rematat entrava en fora de joc.
Clar, difícil amb nou. És que ara pensava, quina configuració això? És un nou, no és 4-3 res ni res, no?
Feien una línia de 4 jugadors al mig del camp, 4 al mig del camp, 5 en defensa, però pràcticament estaven molt atrasats, no deixaven espai.
Ho dic perquè estava difícil marcar.
Però és que eren jugadors que tenien més panxa que jo, alguns, eh? Veteranets, eh? I doncs tot això, ja t'he dit...
D'acord, o sigui que van trobar la mida.
És la preocupació seva era que el Sorense no marqués gol. Doncs, i de fet el Sorense va tenir el primer 12 minuts Jordi Muñoz, una ocasió que el porter va estar molt acertat i la va treure, i va tenir aquesta ocasió del penal, que era una pilota doncs, que el Sorense, que el porter de la penya madridista surt, topa amb un company d'ell, deixa la porteria buida, Jordi Muñoz veu que té espai per xuta, i la pilota entrava per un defensor, fa una magnífica aturada i treu la pilota amb les mans fora, era penal i expulsió, però clar, el penal lo falla a l'Andreu, i doncs per això el Sorense no va ser capaç de guanyar a un equip que si no guanyes allà, realment complicat.
Sorense, ja ho deia el Jordi, ho reconeixia el Jordi com acaba el partit, ja s'oblida de lluitar-li el títol a l'Òdena i a la Fundació Vilafranca. Clar, la Fundació li treu 9 punts i 12 a l'Òdena, clar. Això vol dir que els dos primers han de fallar molt i tu no has de fallar gens, zero. I bé, el Jordi ahir va ser crític en aquest sentit,
crític.
Assenyalant amb el dit probablement alguns jugadors, dient que bé, faria falta una miqueta més d'autocrítica i bé, de ser conscients que ara la temporada s'ha de seguir endavant, perquè clar, encara queden 3 mesos llargs, 4 de competició, i el que no pots fer és vinga, llançar-ho tot per la borda.
No.
Si pots quedar tercer, no quedis quart.
Clar, tu tens que ser igual, l'autocrítica la tens que fer al vestidor, parlar amb tots els jugadors i dir-li el que hi ha. Entre tots se pot fer. Ara no és el moment de la desunió, perquè ara no te porta res, i ara el que tens que fer és lluitar. A mi m'ho deia el mateix entrenador del Ribas ahir, jo lluitaré per aconseguir una classificació el més alt possible. El Ribas no està descartat, en deia el mateix entrenador del Ribas quan està pitjor que el Sobrense. Doncs el Sobrense té que agafar aquest exemple, seguir lluitant i aconseguir quedar el més alt possible. Si pot ser segon, millor que tercer.
Bé, és una miqueta començar una nova lliga. Diumenge comença una nova lliga pel Sobrense aquí amb el Riu de Villes. És a dir, canviar una miqueta el xip i dir... Bueno,
És curiós això, eh? El Sitges és un punt d'inflexió amb aquesta victòria i el Sobrense un punt d'inflexió amb aquest empat.
Sí.
A veure si és així, perquè el proper cap de setmana, com deies, Pitu...
Sí, ve el Riu de Villes aquí.
És un equip que el Sorense ja el va guanyar al seu camp, va ser el primer partit que guanyava a camp contrari, un 0-1, però que serà un equip complicat, perquè Rodevilla sempre ha estat un equip os, tant al seu camp com a fora. Està per allà al mig de la taula, no té res a perdre, molt a guanyar, i doncs vindrà aquí a complicar-li la vida al Sorense. El Sorense té que seguir la mateixa línia, aconseguir els 3 punts i anar sumant.
Sorense femení?
Sorense femení va guanyar 0-3 al camp de la Unificació Prat.
Escolta'm.
Sí.
Molt bé. Mira, ja són terceres. Igual que el mateix que l'equip masculí.
Sí, però les sensacions són diferents.
Són molt diferents, em sembla.
I ves per on també te trobes un Atlètic Vilafranca que està per sobre teu. perquè és el líder, l'Atlètic Vilafranca, després és el Jaica, l'equip que el Sorense també va fer un bon paper, i tercer és el Sorense, molt bé per les noies del Josu.
11:55, mentrestant, els despatxos del Club Bàsquet Sitges segurament ja arribarà un moment en què hauran de començar a fer números. Club Bàsquet Sitges 70, Roser 56. El Club Bàsquet Sitges recupera la primera posició al grup primer de la Copa Catalunya.
Doncs així és. És una nova demostració que aquest equip aquest any vol jugar d'entrada a les fases d'ascens a Lliga EVA, i bé, el Roser no li va posar les coses fàcils, perquè evidentment sí que la primera jornada del campionat el va guanyar molt clarament a domicili, però bé, ara ja ens trobem en aquella fase del campionat en què els equips ja li comencen a veure les orelles al llop. Els que estan lluitant per dalt, perquè lluiten per dalt. Els que estan al mig i no volen caure més avall. I, evidentment, els que estan a la cua perquè no volen perdre categoria. Per tant, hi ha un resultat que crida l'atenció més enllà d'aquest dels Sitges, que és la derrota del Lluïsos de Gràcia a la pista del Reus. Clar, què passa? Que el Lluïsos, aquesta derrota li fa perdre la primera posició i l'agafa els Sitges. Amb això vull dir que qualsevol rival ara és molt perillós, i bé, mentre els Sitges mantingui aquest esperit de concentració i una miqueta d'efectivitat tant en atac com en defensa, doncs de moment sembla que les coses pinten bé per jugar a les fases d'ascens.
Doncs a veure si això segueix així.
Té un partit molt complicat ara, sí? El cada setmana dissabte a la tarda jugar a la pista del Coll Blanc, la Torrassa, que és l'únic equip que ha estat capaç de guanyar-lo aquí a Pinsbens. És un duel directe, directíssim, perquè el Coll Blanc també està lluitant per classificar-se entre els quatre primers. Per tant, allà veurem una miqueta la mesura real d'aquests Sitges.
D'aquestes expectatives. Mm-hmm. Calde 6, Club Patí Sitges 2.
Sí, de fet ja parlàvem
previsible,
que sí, que era un equip que estava molt ben classificat. El Sitges se té que preocupar més, sobretot aquí, a Pinsbens, d'assegurar els punts, perquè a fora és molt complicat. A més, si a fora tens que fer quelcom, tens que fer-lo en rivals directes. Un rival que va a quart o cinquè classificat és molt difícil, perquè a més ells van lluitant per pujar, no? I tu estàs lluitant per no baixar, no? Ho tenia molt difícil, però bé, té que agafar experiència de tot això i mirar de sumar punts a casa. El proper rival és un equip que també està ben classificat, com és el Jake, i el Patí Sitges té que guanyar aquí. Aquí sí que no val si un va més alt que tu. Aquí tens que guanyar-lo, fora ja és una altra història.
Les assegures punts de casa i sobretot també intenta guanyar els partits de la teva lliga, és a dir, el Tona, el Capellades, el Cerdanyola, que són els equips que estan com tu.
El Reus Ploms.
La part positiva és que l'Igualada, que és l'equip que marca la salvació, que és sisè per la cua, també va perdre aquesta jornada, i per tant els 7 punts continuen vigents. És a dir, que l'equip encara té 7 punts i no són 10. Vull dir, són 7 punts que encara ha de superar, però és això.
Proper cap de setmana?
Bé, amb el GEC.
Com el GEC,
sí, sí.
L'horari és el problema, no sé si jugaran a les 5.
Això que està en Toni, els horaris...
Doncs pròximament...
Avui és dilluns, és impossible saber a quina hora jugarà. No ho sé, la veritat. No.
El que és més fàcil saber és qui hi haurà avui en el temps de descompte.
Sí, avui conversarem amb un jugador del bàsquet Sitges, amb dels joves valors, un exemple una miqueta de la Pedrera, com és l'Ignasi Vicente. És jugador del sènior A, però també és coordinador de la base i també entrenador del sènior femení.
Déu-n'hi-do.
Una miqueta un exemple de que al bàsquet Sitges gairebé tothom s'arremenga i ha de fer feina.
Són les 12, Toni, gràcies.
Molt bé.
Pito, gràcies. Us deixem amb aquest programa especial de Com Ràdio des del Col·legi de Periodistes, programa especial que posa en solfa el paper i la vàlua de les emissores municipals de Catalunya, el dia del patró dels periodistes de Sant Francesc de Sales, o de sales de premsa, com deien aquest matí en el programa de Com Ràdio, en el despertar del Com Ràdio. Bé, tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.